Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dijous 13 de maig del 2021. Avui tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençudes i convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà aquest matí de dijous. Començarem d'aquí uns instants repassant l'agenda cultural pels propers dies a l'Alt i Baix Penedès. A 2:15 tocats de 10 del matí parlarem de preinscripcions als estudis postobligatoris amb la Núria Mallofré, tècnica del CIAJ, del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. A les 10 i pocs minuts us explicarem que l'Associació de Donants de Sang de l'Alt Penedès va organitzar ahir un acte de reconeixement als municipis que han promogut monuments dedicats als donants de sang. Ho comentarem amb la promotora del Banc de Sang, Marta Hernández, i amb Anna Cassant. A 2:15 del matí obrirem el racó de la solidaritat, en aquest cas amb Creu Roja al Penedès com a entitat convidada. En aquest cas ens visitarà la tècnica Sílvia Méndez i la seva presidenta Àngels Mata. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dijous, ens acompanyarà als estudis de Ràdio Vilafranca la Maria Rodríguez i el seu alter ego, la doctora Ai Campeto. Avui ens parla precisament dels personatges. I rematarem el programa a 11:15, en aquest cas entrevistant el Nil Moliner, que presenta Bailando en la Batalla i que ha penjat el sold out pel concert del proper 29 de maig al Sant Jordi Club. Així transcorrerà aquest matí de dimecres, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem les històries de casa nostra, de quilòmetre zero, allò que passa a l'Alt i Baix Penedès, en 3 cites. La primera a 9:15, la segona a 11:15 i la tercera i darrera a 12:15. Esteu a punt? Doncs posem fil a l'agulla i comencem. Benvinguts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui és dijous i avui toca repassar l'agenda cultural. En aquest cas anirem passant emissora per emissora per repassar el que es farà a l'Alt i Baix Penedès aquests propers dies. Ens desplacem primer cap a Canal 20, en aquest cas amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Laia, així és. Comencem aquest repàs de l'agenda de propostes que es poden fer aquests dies mirant avui mateix, aquest dijous, el Bibliobús està a la Múnia a partir de 11:15 del matí i fins la 1. No deixem aquest municipi perquè l'Espai Jove de Castellví de la Marca també aquest dijous, avui mateix, hi ha Cinefòrum a partir de 4:15. Per demà divendres, s'enceta de nou l'activitat de l'Aula de Cultura als Monjos a les 5 de la tarda als Jardins de la Masia Mascatarro amb la conferència La vida alegre del paral·lel barceloní. Anirà a càrrec del professor Marc Giovanni. Cal inscripció al telèfon 938980211. L'aforament és limitat i estarà també controlat. Dissabte a les 5 de la tarda, al local Roser Montaner de Sant Miquel, hi haurà l'activitat del programa Viu al Parc, un taller dedicat als ratpenats. En vam parlar ahir amb qui el conduirà aquest taller, en Jordi Serra, doctor en biologia, professor i reconegut investigador de la Universitat de Barcelona. Un taller que comença amb una introducció audiovisual al món dels ratpenats, als estudis i treballs que s'han fet als parcs del Garraf i d'Olèrdola, i després es fa una sortida per detectar emissions ultrasòniques de ratpenats. També aquest dissabte hi ha teatre a les 7 a la Societat La Margaridolla amb la companyia Libelai, que presenta als monjos l'obra Menuda Noche, amb la reserva necessàries a info@lamargaridolla.cat o bé al telèfon 640 119 745. A la Biblioteca dels Monjos a les 11 del matí, nova activitat del Cercle de Dones aquest dissabte per parlar de la corresponsabilitat familiar i la doble presència de les dones. Cal inscriure's a igualtat.monjos@smmonjos.cat. A 6:15 de la tarda, a la mateixa Biblioteca dels Monjos, s'ha programat Hora del Conte amb La Casa del Vent, a càrrec de Xeresade Bardagí. Cal inscriure's també al 938186705. I en el marc del Dia Internacional dels Museus, el Siarga i el Castell de Penyafort fan les seves visites guiades habituals aquest cap de setmana de manera gratuïta, tant dissabte com diumenge, amb inscripció prèvia a turisme@smmonjos.cat o bé al telèfon 669-287-539. I dissabte al matí es podrà visitar l'església de Sant Valentí de les Cabanyes, un temple que és del segle XIII i que es va construir sobre les restes del mosaic d'una vila romana. L'interior de l'església amaga interessants frescos medievals. Per aquest dissabte la visita es podrà fer en dos torns, a les 11 o bé a les 12. I des de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en col·laboració amb la xarxa de parcs naturals de la Diputació, s'ha programat per dissabte al matí la 6a edició d'un taller d'anellament d'ocells. Es tracta d'una activitat de natura oberta a tots els públics. Es podrà fer quan es desitja aquesta activitat, des de les 9 del matí fins a les 12. El punt de trobada és l'aparcament del Castell d'Olèrdola i no cal inscripció prèvia. I diumenge s'han programat visites guiades als secrets del Castellot des de les 10 i fins a la 1. L'arqueòleg Jordi Gibert oferirà fins a 6 visites guiades de 30 minuts de durada. Les places són limitades i cal inscripció prèvia trucant al 687-031-2115. I acabem tornant a Olèrdola perquè la tercera de les rutes del patrimoni d'Olèrdola d'aquest 2021 té lloc aquest diumenge a les 11 del matí amb una caminada guiada gratuïta a Sant Pere Molanta, amb l'inici des de la plaça de l'Església, es visita el miliari romà, les tombes visigòtiques i la pròpia església de Sant Pere Molanta per continuar al Castellot de la Barquera i acabar a la Masia Font Tallada. Les places són limitades i es recomana calçat esportiu. Per inscripcions cal enviar un correu electrònic a l'adreça oldl.turisme@olerdola.cat.
I de Canal 20 d'Olèrdola passem a Ràdio Sant Sadurní, en aquest cas també per repassar l'agenda de la capital del Cava. Endavant, Eli Jiménez.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes d'aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant per avui mateix aquí a Sant Sadurní, on tindrem presentació del llibre En l'aire les ales de Rosa Vendrell, una activitat que es durà a terme a partir de 8:15 del vespre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, això sí, amb inscripció prèvia a través del web www.santsadurní.cat. Es tracta d'un treball de divulgació i també de reivindicació de la memòria de les dones, tant d'aquelles dones famoses com de les anònimes. Com deia, presentació avui a partir de 8:15 del vespre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, d'aquest En l'aire les ales de Rosa Vendrell. Ja per demà tenim aquí a Sant Sadurní la segona cita amb el Festival de Poesia a les Caves, que enguany arriba a la seva 13a edició i que de fet va començar la setmana passada amb èxit absolut a les Caves Giro i Giró. Doncs bé, aquesta setmana aquest festival aterra a les Caves Codorniu a partir de les 8 del vespre amb recital poètic a càrrec de Vicenç Llorca, Nati Soler i Víctor Bardú. Ja per dissabte i encara sense dormir tenim l'Hora del Conte Ànima Animal a càrrec de Petita Companyia. Es tracta d'una activitat per un públic familiar amb infants a partir de P3, això sí, amb inscripció prèvia a través de www.sansadurní.cat. Una activitat que es durà a terme dissabte a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. També dissabte, però ja a la tarda, a les 6 a Gelida, tindrem programació escènica amb l'espectacle Amics, un espectacle creat des de l'amor a la música i la paraula que pretén acostar certes poesies i també cançons a tot tipus de generacions. Es tracta d'un viatge a través de l'amistat de dos artistes, que són el cantant i l'actor, que van acompanyats per Joan Salvat Papasseit, per Joaquín Sabina, per Maria Mercè Marçal, per Blau Mut, per Mario Benedetti i una llarga llista de poetes i de cantants. Les entrades les podeu adquirir ja de manera anticipada per un preu de 8 euros o bé fer-ho al mateix dia per un preu de 10 euros a taquilla. Una activitat que es durà a terme, com dèiem, dissabte a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. Una hora més tard, a les 7, a Sant Pere de Riudebitlles, tindrem la projecció de Bestiari amb la ballarina i coreògrafa Verónica Hernández Royo, una conferència sobre dansa i la màgia dels bestiaris medievals mitjançant les projeccions de les peces de videodansa de la companyia La Dama, de la qual n'és directora i coreògrafa. A més, en acabar hi haurà un col·loqui amb l'artista. És una activitat que s'emmarca dins el Riu de Bitlles d'Arrel, que és aquest cicle que fusiona la dansa tradicional i a la qual us hi podeu apuntar a través de www.santperedarriudebitlles.cat. Tancarem setmana diumenge, encara gelida, amb el cicle Gaudí, en aquest cas amb la projecció de la pel·lícula La Vampira de Barcelona. Això serà a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. I un dels destacats de la setmana és la celebració de les festes de Sant Isidre de Font-rubí. Algunes de les activitats que es donen a terme demà mateix tindrem a partir de 8:45 del vespre cinema al centre recreatiu La Cooperativa amb el documental El vino y el clima, una relació amenazada. Ja per dissabte a 8:45 tindrem concert en homenatge a Frank Sinatra i Elvis Presley a la pista poliesportiva i diumenge a les 10 del matí hi ha programada una neteja del bosc a càrrec de l'ADF i l'Ajuntament. I acabarem recordant que aquest cap de setmana teniu una nova cita per gaudir de la primavera del cava, una iniciativa de l'Associació d'Elaboradors de Cava que celebra l'arribada de la primavera i enguany ho fa de la mà de 12 cellers que oferiran propostes especials al llarg de tot el mes de maig. És una activitat de fet que us ampliàvem ahir a l'agenda del detall i que recordem que aquest dissabte tindrà 4 propostes. A les 11 del matí, vins al CEP organitzar ioga entre vinyes. A 12:45, Agustí Torelló Mata organitza la Primavera Jove. Ja a les 7 de la tarda i amb entrades exaurides, Pagès Entrena organitza un berenar per recordar amb concert de Miquel Abres. I finalment, a 8:15 del vespre, a les Caves Vilarnau hi haurà berenar i tast de terra, art i cel. Recordem, si voleu més informació, la trobareu a www.laprimaveradelcava.com.
Anotades totes aquestes propostes que ens ha explicat també l'Eli, en aquest cas des de Ràdio Sant Sadurní, i de Sant Sadurní a diumenge, en aquest cas amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Laia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui, de 4 a 7 de la tarda, al Pic de la Casa de Cultura, tindrà lloc l'assessorament i orientació de l'oficina jove Baix Penedès. Més cosetes, també, avui, de 6:15 de la tarda, via online, es farà la xerrada virtual per a joves vacances alternatives. Es podrà veure a través de l'Instagram Live de @serveis-joventut-dt. I Assemblea General de la Societat Cultural i Recreativa de la Torregassa, que tindrà lloc aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la Torregassa. Continuem a la Bisbal del Penedès. Fins divendres vinent es pot visitar l'exposició Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya, al Centre Municipal de Cultura. I aquest diumenge, a les 7 de la tarda, la societat organitza Humor de Primavera, Quin pollastre, un monòleg del Guillem Estadella. Marxem a Llorenç del Penedès, ja que demà divendres a les 8 de la tarda a la Comprativa, a la sala del cinema, es farà la conferència al sindicalisme agrari conservador, un propagandista catòlic a Llorenç a càrrec de Josep Soler Armajac, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació i doctorant en Antropologia Social i Cultural per la UB. Dissabte, la Comprativa, a través de les xarxes socials, es farà el 17è aniversari dels Banyetes. A les 6 de la tarda, la Comprativa, però a la sala del cinema, Cinema Infantil, la increïble història de la pera gegant. Diumenge, a les 7 de la tarda, al centre, concert coral amb el cor Pleiade. És un grup coral especialitzat en preparar programes a capella de compositors del segle XX i XXI, tant catalans com internacionals. I a les 7 de la tarda, però a la Comprativa, a la sala de ball, el concert del diumenge amb el duo Banda Sonora. Anem a l'Arbós. Aquest dissabte a les 12, concert amb Pau a la Bajos Cal Petó, que està obert els dissabtes i diumenges de 12 a 5 de la tarda de moment. Marxem a Santa Oliva i tot i que avançarem una setmana, és que divendres vinent a 8:15 de la tarda al monestir de Santa Oliva es podrà veure la pel·lícula La Vampira de Barcelona dins el cicle Gaudí. I a Bonastre serà el torn del cicle Gaudí, La Vampira de Barcelona, aquest dissabte a les 7 de la tarda a la sala de la societat. Marxem al Vendrell. I és que demà, com ja sabeu, Mercat Setmanal del Vendrell a la Rambla de 9 del matí a 3 de la tarda. També demà divendres, visita guiada a l'exposició temporal al Museu Déu en femení. El Museu Déu serà a les 7 de la tarda, és gratuït i l'aforament és limitat, per tant, cal fer reserva prèvia. Dissabte, el taller, el Tras, cicle de taller per aprendre tècniques de dibuix amb Marina Durany. És a l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fanosa. El preu és de 3 euros per infants, 5 euros per adults, i a les 10 es farà el taller per infants i a 11:45 per adults. També dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga, a l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta, de 9 del matí a 3 de la tarda. També dissabte, tonificació i pilates, esport i salut a la platja, a l'oficina de turisme, a les 10 del matí, i el preu és d'un euro. El dissabte també, ruta Pau Casals amb audició d'orga a la casa nadiua de Pau Casals, a 11:45, i és gratuït amb motiu del Dia Internacional dels Museus. L'aforament és limitat i cal fer reserva prèvia trucant al 977-18-21-35 o enviant un correu electrònic a rutesculturals@alvendrell.net. També dissabte, exposició Montserrat Fargas i Nadia Sokolova al Museu Apel·les Fanosa, en horari del museu. També visita guiada l'exposició 100 anys de l'Orquestra Pau Casals, excel·lència musical i compromís social el dissabte. Serà a les 12 del matí al Museu Pau Casals. L'aforament limitat, cal fer reserva prèvia trucant al 977-68-42-76 o enviant un correu electrònic a museu@paucasals.org. També dissabte, Museus en Màgia, a càrrec del mag Màgic Pell. Serà a la plaça Nova a les 12 del migdia i és una activitat gratuïta amb motiu del Dia Internacional dels Museus. També una altra visita guiada a l'exposició El Vendrell, l'època daurada, Casals Guimarnín i Fanosa, a càrrec dels comissaris Àngel Santacana i Ernest Benito, al Centre Cívic L'Estació, a 6:45 de la tarda. I també dissabte, primavera vendrellenca amb el DJ Ferri Lip al pàrquing de l'Avinguda Camp d'Esports des de les 7 de la tarda fins a les 10 de la nit. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva prèvia. Marxem a Calafell, ja que avui a 6:45 de la tarda tindrà lloc el laboratori de lectura Alexis Emocionals, espai d'experimentació i creació a través de la lectura, a la Biblioteca Casanova de Segur. I el dissabte, videofòrum La tragèdia electrònica, a la Biblioteca Casanova de Segur, a 6:45 de la tarda, per majors de 16 anys. I acabarem a Cunito, recordem que es va començar el passat dia 9 el curs d'iniciació al motocross i encara es podrà fer aquest diumenge, el dia 6 i el 13 de juny, en horari de 10 a 1.
I acabem aquí a Ràdio Vilafranca, en aquest cas repassant-vos l'agenda pels propers dies. D'entrada, dir-vos que avui mateix, dijous, es presenta el llibre Ferides d'exili a les 7 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca. El llibre és un repàs de la lluita de l'exili català durant les últimes dècades. La presentació del llibre anirà a càrrec de la Mònica Hernández i el Roger Tugas, i participaran Carles Sastre i Adrià Carrasco. I també avui dijous comença una nova edició del cicle In Vino Literae, en format presencial a l'Auditori del Vinzeum, i també es podrà veure en streaming a la web del museu amb la realització de l'equip de Penedès Televisió. Aquest dijous a les 7 hi haurà l'Eduard Márquez i el Raimon Coll de Terra de Marca, i conduirà l'acte Ricard Ruiz Garzón. Repàs, per tant, fet de dijous. Demà divendres a les 7 de la tarda a l'espai Muriel Casals d'Òmnium Cultural de l'Alt Penedès, que està situat al carrer Banys 11 de Vilafranca, acollirà la presentació del llibre La Catalunya Ocupada, crònica de segles d'espoli i usurpació, d'Antoni Renyer Bordes. Està publicat pel CEP i la Nansa, i l'acte comptarà amb l'assistència, en aquest cas, del filòleg historiador Joan Soler Bordes. També divendres, però en aquest cas a les 8 del vespre, acte també important d'agenda, es lliuren els premis de la 55a edició del concurs de tastavins amb D.O. Penedès. L'acte es farà a l'Auditori del Vins de Vilafranca, volem dir, però el podreu seguir en directe a través de Penedès Televisió. De 8 a 9 demà, Penedès Televisió, aquesta entrega de premis. També tenim un bon grapat de propostes que giren al voltant del Dia Internacional dels Museus, que és el proper dimarts 18 de maig. El Vinzeum s'afegeix a aquesta celebració amb activitats que ja arrenquen aquest cap de setmana. En repassem algunes. Per exemple, dissabte, diumenge i el mateix dimarts, portes obertes al museu, amb unes jornades, diguem-ne, de portes obertes que volen ser l'ocasió pel retrobament col·lectiu amb totes les mesures de seguretat per gaudir d'aquesta festa gran dels museus. Dissabte, diferents hores, visites guiades entrades a l'exposició permanent. També a diferents hores, el mateix dissabte, concerts de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet a l'Auditori del Vinzeum. En paral·lel, dissabte a les 12, visita guiada a l'Espai de Reserva de Cal Verger i diumenge a les 12 la visita es farà al Centre de Documentació de Vinzeum, que es troba al carrer de la Palma. Dissabte a les 7 de la tarda, pantalla Vinzeum, a l'Auditori del Museu, per començar a imaginar el Mus Festival, que de fet serà a principis de juny. Han programat el documental, a veure si ho dic bé, Cépage Rare, un patrimoine suís, per tant un patrimoni suís de Florian Burion, que és una pel·lícula sobre la recerca de les varietats de raïms històriques a Suïssa per evitar la seva extinció. I a part, l'acte inclou la presentació a càrrec de Mireia Torres del projecte de recuperació de varietats autòctones que està duent a terme el celler Família Torres. I en el marc també d'aquest Dia Internacional dels Museus, diumenge a les 11 del matí, taller infantil, Els ocells m'han despertat, el Vinzeum, un taller que es fa en el marc per promocionar aquesta secció d'ornitologia que tenen el Vinzeum. Algunes propostes més de cara al cap de setmana, independentment d'aquest Dia Internacional dels Museus. Dissabte, 2:15 del matí, s'inaugura el cicle Paraules als claustres, amb una jornada dedicada a la mestra política i sindicalista Dolors Piera. L'acte es farà al claustre de Sant Francesc, com dèiem, a 2:15 del matí. Dissabte a les 7 del vespre, a l'Auditori Municipal de Vilafranca, concert de Josep Maria Martí. El Josep Maria Martí és vilafranquí, però a part és un dels millors especialistes en corda polsada. A les 7 de la tarda, a l'Auditori Municipal de Vilafranca, en el marc d'aquesta programació dels espectacles professionals. Un parell d'actes més. Dissabte mateix, a les 8 del vespre, Musical Bruna, al Teatre Casal Societat La Principal, i diumenge a les 7 de la tarda, teatre a Cal Bolet, en aquest cas, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, en el marc de la gira del Teatre Nacional de Catalunya, es farà al Teatre Cal Bolet de Vilafranca, com dèiem, a les 7 de la tarda, però aquells que no tingueu entrades, mala sort perquè ja estan exaurides. I fins aquí el repàs de Vilafranca. Judith Nederman i la seva veu màgica i fantàstica amb aquest tema 21 ens acostarà fins les notícies de 2:15 del matí. Les oceans volant en ocells captius, racons agrestes, i tot tornarà a començar. Milions d'estels brillaran.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Des de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès es mostren convençuts que la vacunació és l'eina per reduir la pressió als centres assistencials. Els centres hospitalaris han estat un dels focus importants en la lluita contra la pandèmia, bàsicament ja que han atès les persones que han tingut afectacions més greus a causa de la Covid-19. Per aquest motiu són també dels que estan valorant de manera molt positiva l'impuls de les vacunacions que s'està produint aquestes darreres setmanes. La doctora de Medicina Interna i encarregada de malalties infeccioses de l'Hospital Comarcal, Laura Linares, recordava la importància de vacunar-se i, sobretot, que hi hagi un tant per cent important de la població mundial immunitzada. La doctora Linares reconeix que el fet que les vacunes s'hagin aconseguit en un termini molt curt de temps genera certs dubtes entre la població, però assegura que són totalment segures. L'ús intensiu d'eines digitals ha permès estalviar 92.000 euros a l'Ajuntament d'Olèrdola durant el 2020. L'aplicació de les noves tecnologies a l'Ajuntament d'Olèrdola té una traducció directa en eficiència, estalvi econòmic i sostenibilitat energètica. Implantar de manera intensiva les eines digitals en la relació amb la ciutadania ha suposat a l'Ajuntament un estalvi de 92.000 euros l'any 2020. La dada es pot extreure de l'índex de maduresa digital que realitza el Consorci AOC, un indicador que ha fonamentat el reconeixement que ha obtingut l'Ajuntament d'Olèrdola com a Ajuntament Top 10 en maduresa digital a Catalunya dins la franja de població de 1.001 a 5.000 habitants. Altres dades permeten constatar l'elevat grau de desenvolupament a Olèrdola de l'administració electrònica. Durant el 2020, prop del 70% dels documents dirigits a l'Ajuntament ja van ser en format digital, mentre que les sortides van arribar al 85%. I durant el 2020, gairebé 11.000 documents es van tramitar amb signatura electrònica. Més d'una trentena d'establiments participaran a les botigues al carrer el dissabte 22 de maig a Sant Sadurní. La regidoria de Comerç i Som Sant Sadurní impulsaran el dissabte 22 de maig una jornada de promoció a la zona comercial del centre amb una edició especial de botigues al carrer. Des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, més d'una trentena d'establiments i comerços muntaran la seva parada al carrer. Al llarg del dia hi haurà actuacions musicals i el mercat setmanal podrà muntar parada al matí i a la tarda. A més, per cada acció de compra es lliuraran als clients vals descompte per bescanviar a diversos establiments de restauració de la vila. També hi haurà un sorteig amb una targeta regal de 100 euros entre totes les compres fetes durant el dia amb la targeta de client de Som Sant Sadurní. La iniciativa s'emmarca en la campanya Comerç de Vila, Comerç de Vida, que l'Ajuntament i l'Associació Comercial d'Empresa i Serveis van engegar l'any passat per donar suport al teixit comercial de la vila, coincidint amb la crisi de la Covid. I acabem amb una informació de successos. A presó, un lladre que acumulava 8 robatoris violents en establiments del Baix Penedès l'últim mes. Un home de 40 anys i veí de Cunit va ser detingut divendres com a presumpte autor de 8 delictes de robatori amb violència i intimidació, 4 delictes de lesions i un de furt. L'arrestat, amb nombrosos antecedents policials, va passar dissabte a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell i se'n va decretar l'ingrés a presó. Els Mossos investigaven diversos robatoris violents en establiments de Cunit i Segur de Calafell. En alguns va amenaçar les víctimes amb una arma de foc i un ganivet de grans dimensions. Els primers robatoris van ser a principis d'abril en dos supermercats de Segur de Calafell i de Cunit.
Penedès en xarxa.
107.0 FM.
Són 2:15 de 10 del matí.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Encetem aquesta secció, aquest directament jove. Avui ens acompanya la Núria Mallofré, que és tècnica del CIAJ, del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'un tema que està a l'ordre del dia, que és aquesta preinscripció. Més o menys quan s'acosten aquestes dates també ja ens comencem a posar a punt, sobretot aquells estudiants que han de decidir doncs, bona part del seu futur professional, no?
Sí, en aquest cas el mes de maig, no? Estem en dates de preinscripció a estudis postobligatoris. És veritat que amb aquest espai de la ràdio n'hem comentat també les darreres setmanes, no? Que es anaven acostant aquestes dates, però és que justament ara ja estem a sobre, perquè en aquest moment, des de dimarts, està oberta la preinscripció a batxillerat, per aquestes persones que volen fer batxillerat, i també preinscripció a cicles formatius de grau mitjà, d'FP, de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny.
M'imagino que està sent un any complicat, perquè si li afegim el tema de la pandèmia, que també hi ha l'incertesa de si els cursos hi haurà presencialitat o no, de quina manera es podran fer les pràctiques en el cas, per exemple, de formació professional dual, no? Suposo que hi ha molts dubtes també al voltant d'aquesta qüestió, perquè si hi ha es genera un embolic, no?, per a molts joves, de dir, per entendre com funciona, si afegeixes un context d'incertesa, m'imagino que encara ho complica, i la feina vostra és més important, no?
Sí, en aquest cas, doncs, l'any passat en pandèmia, en aquell moment estàvem tots confinats, o bona part confinats, i però vam fer, en aquest cas és el CIES, la nostra feina també, d'informar, orientar i assessorar el màxim possible. I aquest any també amb aquesta incertesa encara de què ens passarà el curs vinent, esperem que el curs potser començarà encara en una situació de pandèmia, però esperem que al llarg del curs, evidentment, les coses vagin millorant, que siguem més persones vacunades, i d'aquesta manera, doncs, tot el que són, sobretot per cicles formatius, com deies, no, Laia, del tema de pràctiques, les coses estiguin més clares. Per què? Perquè ara les persones que estan fent cicles estan fent pràctiques, però a vegades no les poden fer totes les hores, no? I en formació dual, què passa? Clar, la formació dual, que no és en tots els cicles formatius, no són unes pràctiques de 300, 400 hores, de 2, 3 mesos, sinó que són pràctiques fins a 9 mesos, fins a 900 hores. Això vol dir que són pràctiques que es fan al llarg de l'any, i clar, hi ha molts centres de treball que el que és formació dual aquest any almenys una mica han tallat les opcions, no? És a dir, que aquelles persones que volien anar cap a aquest tipus de formació dual, doncs han vist que aquest any s'han quedat una mica reduïdes les possibilitats, però esperem que de cara al curs vinent les coses, com diem, millorin i doncs, les opcions, sobretot cap a cicles i pràctiques, doncs, no hi hagi condicionants a no poder-les fer.
Estem parlant d'estudis postobligatoris, per tant aquells que van més enllà de l'ESO. En aquest cas hi ha una opció que són els batxillerats, que a més s'hi suma aquest Institut Vilafranca 2, no?, que podríem dir que ja hi era l'any passat, però que aquest any continua, no?, i que es farà a priori tot el curs a la zona del Molí d'en Rovira, que va començar una mica amb un peu a l'Escola Peguada, si no m'equivoco, i ara ja està situat.
Sí, el que passa que aquest centre, en aquest cas, que va començar a nivell 0, ja no té un batxillerat, sinó que ells van començar aquest nou equipament.
Van començar en primer d'ESO
i continuarà el curs vinent cap a segon.
Val.
És a dir, que clar, ells
per tant, aquests postobligatoris no formen part d'aquest institut.
No, en aquest cas encara per ells no, per aquest alumnat no seria aquestes opcions, sinó que estan parlant dels altres centres públics i concertats de Vilafranca, doncs alumnat que acaba el quart de secundària aquest any i vol anar cap a batxillerats o cap a cicles formatius de grau mitjà, o alumnat que ha acabat un grau mitjà i vol anar a grau superior, alumnat que ha acabat batxillerat i se vol anar cap a un grau superior, cap a la universitat, però avui no parlem d'universitat. D'universitat en parlarem, en aquest cas, els propers dies, també en aquest espai de ràdio. Avui parlem de postobligatoris no universitaris, perquè, com dèiem, no, tenim les dates a sobre mateix.
Batxillerats de diferents tipologies, m'imagino que també orienteu aquells, els més joves, els que no tenen clar si és més humanístic social, si és més tota aquesta classe,
sí,
no?
Sí, en aquest cas, clar, a nivell de batxillerat, des del CIES hem de dir que tota la campanya, sobretot orientada després a la secundària, tenim el que és les xerrades que hem fet a tot l'alumnat, les xerrades obertes i les assessories, hem de dir que des del mes de febrer-març pràcticament hem tingut totes les tardes completes d'assessories en cita prèvia, perquè els CIES fem atenció directa, presencial, però en cita prèvia, i en aquest cas, clar, ja tenim les diferents modalitats, no? Fins ara, ciència i tecnologia, humanitats i ciències socials i l'artístic, i evidentment des del CIES assessorem pel tipus de modalitat, a veure, també depèn de quins estudis es volen fer posteriorment, a l'hora de triar les matèries, etcètera, no? I triar també els diferents centres de secundària amb l'oferta que ofereixen a Vilafranca i comarca.
Més enllà del batxillerat, hi ha moltes altres opcions, com dèiem, aquests cicles formatius, mm-hmm. que a més aquest any, si no m'equivoco, es presenten algunes novetats, no?, pel que fa a cicles a Vilafranca, pel que fa a l'oferta global.
Sí, bé, per una banda hi ha una oferta nova, ara que parlàvem de batxillerat, mm-hmm. i és que hi haurà la possibilitat de fer el que se'n diu un 3x2. Un 3x2 és fer batxillerat, Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, uh-huh. que són les modalitats, juntament amb fer un grau mitjà esportiu, que és concretament aquí a Vilafranca el de futbol. Es diu 3x2 perquè en 3 anys et treus el batxillerat i el títol de grau mitjà en ensenyament esportiu de futbol. Quin centre ofereix aquesta opció? En aquest cas l'Institut Milà i Fontanals, perquè ja estaven oferint, evidentment ofereixen també el batxillerat, i també estaven oferint el grau mitjà de futbol. I són novetats que està incorporant el Departament d'Educació. L'any passat ja s'està oferint en alguns centres a Catalunya, molt pocs, i com a novetat, a partir de setembre, doncs, també tenim aquesta opció de fer aquesta doble, batxillerat més el grau mitjà, en 3 anys en trec doble titulació. Uh-huh. En aquest cas, la preinscripció per aquesta opció, justament aquesta setmana parlàvem amb l'Institut Milà i Fontanals, i per fer la preinscripció no la fem per batxillerat, sinó quan hi ha el període de preinscripció de grau mitjà de futbol. Uh-huh. I allà marcarem que també volem fer batxillerat. És una cosa potser una mica liada, una mica, uh-huh. dius, és que és una novetat. Evidentment, qüestió d'aquelles persones que ens puguin escoltar i es puguin estar interessades, que ens poden preguntar al CIAIS, i evidentment poden preguntar directament a l'Institut Milà i Fontanals, que és el que ofereix uh-huh. aquesta nova oferta educativa del 3x2.
I a part ofereix la possibilitat, no?, perquè moltes vegades els estudis de batxillerat estan molt encarats cap a la universitat, no?, uh-huh. des d'un punt de vista molt teòric,
sí.
i els cicles formatius, l'avantatge que tenen és que hi ha un enfocament molt pràctic.
Sí.
Aleshores, si fas les dues coses, tens aquest avantatge d'una cosa i avantatge uh-huh. d'una altra, no?
Sí, per una banda, doncs, si després un cop acabes aquest batxillerat i tens el títol de batxillerat, pots anar a estudis superiors. Quan parlem d'estudis superiors, nosaltres estem parlant tant d'universitaris uh-huh. com de grau superior, perquè grau superior és un títol superior, no és universitari, però sempre des del CIEG enfoquem...
És un tècnic especialista en aquella determinada disciplina.
Sí. I a més, com que tens un grau mitjà d'ensenyaments esportius de tècnic en futbol, doncs et permet, per exemple, ser entrenador o entrenadora a diferents uh-huh. categories d'equips de futbol. També dona aquesta doble opció, no? Més teòrica, com deies, uh-huh. com et dona el batxillerat, però també una part pràctica esportiva i, en aquest cas, com a entrenador o entrenadora de futbol.
Mm-hmm. També hi ha més novetats, en aquest cas, una que ens queda ben a prop d'aquí, de l'emissora, que és de l'Escola d'Enoturisme, no?, si no m'equivoco, mm-hmm. que s'ofereix doncs, una nova titulació, no?
Sí, bueno, en aquest cas és el de guia és en l'àmbit del turisme, perquè és un cicle formatiu dins el que és la família professional de turisme, i és un grau superior en aquest cas, concretament, que és el de guia d'informació i assistència turística. El que fan aquí a Vilafranca és el que seria una especialitat concreta dins aquest grau superior, que és l'àmbit de l'enoturisme.
Uh-huh.
És un cicle de 2 anys que s'ofereix, com dius, a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, que té seu aquí a Vilafranca, a prop de la ràdio, i és un cicle sobretot pensat per aquelles persones doncs, que volen treballar de guies en temes d'informació turística, però també pensant molt en l'àmbit del turisme per treballar en bodegues, en caves, doncs amb el sector enoturístic amb què uh-huh. en aquest cas la comarca del Penedès es caracteritza.
I a més, abans parlàvem d'aquesta oferta novedosa de l'Institut Milà i Fontanals i uh-huh. també en aquest cas el mateix Institut Milà i Fontanals, nova proposta, per tant
sí.
no paren, eh?
Sí, no, en aquest cas tenim novetats i això és interessant i també coincideix amb l'Institut Milà i Fontanals. L'Institut Milà i Fontanals ja estava oferint, en aquest cas, un cicle formatiu de grau mitjà, que és el CAI, el de Cures Auxiliars d'Infermeria, i un grau superior en l'àmbit esportiu, que és Ensenyament i Animació Socioesportiva. I també, com a novetat, a partir de setembre ofereixen un grau superior, que és el de Documentació i Administració Sanitàries, que és dins la família professional de sanitat. Una porta interessant, és limitada l'oferta de Vilafranca i Comarca, sí, però és veritat que de mica en mica sembla que tenim aquestes novetats i que tenim una mica d'ampliació.
I a part dona continuïtat a aquells alumnes que havien estudiat el grau mitjà, no?, uh-huh, de la branca
sí.
de la salut
sí.
i que els permet completar la seva formació
sí,
a Vilafranca
superior,
mateix,
sí.
no?, amb un
sí,
grau superior.
I també hem de tenir en compte que no necessàriament has d'haver fet el grau mitjà de la mateixa família. per anar a grau superior. Ara, en aquest moment, si jo acabo un grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques, també és la novetat d'enguany, puc anar directament a un grau superior sense fer aquest tipus de prova. Em marca la nota de grau mitjà. Però és que per anar a grau superior no necessàriament ha de ser de la mateixa família. Vol dir que pot ser una persona que ha fet un grau mitjà d'una altra família i vulgui anar a grau superior.
Ah, exacte, per no és condició sine qua non per entrar aquest de documentació d'administració sanitària. Vital, ara sobretot ho estem veient amb el tema de la gestió de les vacunes, perquè al voltant de tota aquesta gent, de tots aquests desplegaments que es fan per la vacunació, hi ha un gran gruix de gent que treballa precisament amb dades,
sí,
no?
Amb gestió de dades en l'àmbit sanitari. Hi ha feina present i hi ha feina en futur, perquè la gestió de dades és una cosa que és bàsica i sobretot pels centres sanitaris en general. I, clar, és un àmbit sanitari administratiu, no és un àmbit administratiu d'empresa, sinó l'àmbit relacionat amb l'àmbit sanitari.
I a més deies, novetats en les activitats artístiques, en les arts plàstiques, no?
Sí, no tant amb l'oferta de cicles formatius d'arts plàstiques. Aquí a la Vilafranca i comarca tenim una escola, no? En aquest cas és l'Escola Arsenal, que ofereix cicles formatius tant de grau mitjà com de grau superior de la vessant d'arts plàstiques i disseny. Però sí que no és a nivell de continguts d'oferta, però sí que és un tema interessant i important, és que qui té un grau mitjà d'arts plàstiques, fins l'any passat havia de fer proves d'accés per anar a grau superior, havia de fer unes proves generals i específiques. I a partir d'ara, doncs no. Una persona que acaba un cicle formatiu d'arts plàstiques a grau mitjà té accés directe a un grau superior, tant d'arts plàstiques com d'FP. És a dir, que ens estem obrint també les opcions. I això és important a tenir en compte, perquè, clar, hi havia persones que estaven acabant ara en aquest moment el grau mitjà i estaven preparant proves d'accés. I en poc temps ha sabut que no cal que faci aquestes proves perquè ja té accés directe a grau superior.
Moltes novetats. A més, hi ha cursos d'especialització, si no m'equivoco, perquè després d'un cicle formatiu, doncs, aquella gent es pugui especialitzar també en una sèrie de qüestions. Per exemple, doncs, a l'Institut Eugeni d'Ors hi ha un curs de ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació de 720 hores. Per tant, mica en mica també es va ampliant l'oferta a Vilafranca per complementar la formació.
No? Sí, sí, que això també és lo interessant, no? I parlem de Vilafranca i comarca, però també de fora, clar, també depèn de què vulguem fer, què vulguem estudiar, ens ho hem de desplaçar, per exemple. Ahir, en tema de preinscripcions, com que aquests dies estem en preinscripcions tant a batxillerat com a cicles formatius a grau mitjà, i moltes persones venen al nostre servei perquè els donem un cop de mà a ajudar a fer la preinscripció, doncs clar, a vegades l'oferta sí que és aquí a Vilafranca i comarca, però clar, depèn que vulguis estudiar, ens hem de desplaçar, no? Per exemple, ahir que tenia unes persones que volien fer el grau mitjà d'estètica i bellesa, doncs aquí no el tenim per la nostra zona, hem de mirar fora, jo sempre dic miro línia de trenc, no? Com podem arribar llocs, això és bàsic, no? Doncs de mirar on és aquesta oferta, que no sempre la tenim al territori, no? O aquelles persones que volen fer un grau mitjà en temes de mecànica de cotxes, no? Que és electromecànica de vehicles. L'oferta no la tenim al territori, la tenim a molt a prop, sí, a Martorell, el tenim al Vendrell, és a dir, que clar, també depèn una cosa que tenim a Vilafranca i comarca, però a vegades depèn que puguem estudiar, potser ens haurem de desplaçar cap a altres zones on sí que tinguin aquesta oferta concreta, sobretot parlant de cicles formatius.
Quins són els dubtes que sorgeixen normalment, deia, sobretot el moment aquest de preinscriure's, no? Que és això d'omplir el formulari, fer-ho tot bé, veure si m'he apuntat bé, no? Suposo que això genera... quins dubtes surten en aquests moments de preinscripció.
Sí, bueno, primer, abans de la preinscripció, és a vegades a l'hora de fer la tria, perquè es fa difícil, hem de triar, hem de decidir, i sempre tenim aquella por de si ens podem equivocar, i nosaltres sempre diem, quan triem ens podem equivocar, però si sabem quina és l'oferta, si sabem com funciona el sistema educatiu, servirà per poder prendre decisions posteriors, no? Els dubtes, sobretot amb el tema de la preinscripció, és perquè tota la preinscripció es fa per via... telemàtica, no es fa preinscripció presencial, no es fa preinscripció en paper, sinó que com que es fa telemàticament hi ha dos sistemes de fer-ho, en aquest cas en format electrònic. Si ho fem en format electrònic vol dir que la persona s'ha donat d'alta de l'IDCAT mòbil, per exemple, o ha de tenir el sistema clave. És molt fàcil, fer l'IDCAT mòbil. Clar, si la persona que ho demana és menor d'edat, no pot fer-ho ell mateix, aquest alumne, sinó que ha de fer el pare, la mare, el tutor, tutora. Clar, a vegades aquests dubtes venen per aquí, no? Si necessito el número d'identificació de l'alumne, el RAL, com ho puc aconseguir? Que és un codi que m'identifica dins el sistema educatiu. A vegades no em puc donar d'alta, diré cap mòbil, no tinc el número d'identificació a l'alumne. Ho puc fer d'una altra manera, sí, en suport informàtic, però en suport informàtic també és tot online. És a dir, molts cops els dubtes és a l'hora de fer aquest tipus de tramitació, no? Per què? Perquè potser encara no estem molt acostumats a fer aquest tràmit. Tenim en compte, per exemple, que tot el que és la sol·licitud, un cop l'hem fet, ho enviem telemàticament. Hem d'adjuntar documentació telemàticament. No hem de portar aquest document a un centre educatiu, no? I a vegades aquests dubtes, no?, de no poder preguntar directament als centres, crea dubtes. Per això des del CIAG ja portem des del dimarts, doncs, amb cites prèvies, donant un cop de mà amb això, fent preinscripcions, i ja anar a fer preinscripció tant a cicles com a batxillerat. Oberta per batxillerat i grau mitjà, vaig recordant dates, fins al dilluns 17 de maig. Per grau superior és una mica diferent, ho dic perquè també per grau superior, abans també heu comentat, és una mica més endavant, és el 25 de maig al 31, és a dir, del 25 al 31 de maig, grau superior, però ara, just, estem en plena preinscripció a el que seria batxillerat i cicles formatius a grau mitjà.
M'agradaria també apuntar, ja que estàvem dient aquestes dates, marcant aquests punts al calendari, documentació necessària quan ens posem a fer la preinscripció, és a dir, què necessitem tenir amb nosaltres i que ens demana durant tot el procés.
Si ho fem en format electrònic, només que la persona que farà la sol·licitud, l'alumne si té 18 anys o fa 18 anys aquest any, o en aquest cas si no ara seu pare o la mare, s'han de donar d'alta de l'IDCAT mòbil, o si tenen sistema clave o un altre sistema d'identificació perfecte, no? I amb això necessiten el document d'identitat per donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, també la targeta sanitària, i després el número d'identificació de l'alumne. Que això és un codi que també es pot consultar a través de la mateixa pàgina, tot això a través de la pàgina preinscripció.gencat.cat, també direm on te poden trobar tota la informació, no? I en principi també haurien de tenir a mà la nota mitja dels estudis que li permeten l'accés. Per exemple, si l'alumne està fent en aquest moment quart de secundària, la nota és la de primer tercer, perquè el quart encara no l'ha acabat.
Clar.
I en aquest cas haurà de demanar al centre aquesta nota mitja de primer, tercer de secundària. Si acaba la secundària, doncs amb aquest, la nota mitja de tota l'etapa. Si he fet a través de proves d'accés, la nota mitja de les proves d'accés. Si per algun motiu jo no sé encara la nota, haig de ficar la nota mínima, que és el 5. Posteriorment, a partir del 8 de juny, poder fer modificacions i poder fer una reclamació. Va? Si jo per algun motiu no em puc donar d'alta de l'IDCAT mòbil o no tinc número d'identificació de l'alumne, hauré de fer un suport informàtic. I si ho faig un suport informàtic, sí que aquí hauré d'adjuntar documentació. Però ho adjuntaré a la mateixa sol·licitud online. És a dir, no hauré de portar-ho enlloc, ni hauré d'enviar-ho per correu, com l'any passat, etc. No? Sinó que aquí sí que necessitaré el document d'identitat, el de l'alumne, i si és menor d'edat, el del pare o la mare, i llibre de família. A part de les notes mitges, la nota mitja dels estudis que em permeten l'accés. És a dir, depèn de quina via, necessiteu una documentació o una altra. A la web de preinscripció de la Generalitat, preinscripció.gencat.cat, està tot explicat i tots els passos, eh? El que passa que és veritat que a vegades et crea dubtes quan t'hi poses, perquè és una cosa nova que fas. Clar, si és el primer cop que fas una cosa, sempre, no?
Sempre, després ja en faries 15, però el primer cop sempre, i a part que és un moment important, que és una decisió important i que suposo que genera la pressió aquesta de ho he de fer bé.
Sí, i que ho has de fer bé. Nosaltres, evidentment, si la persona ho està fent també a casa i té algun dubte, nosaltres per telèfon intentem també resoldre dubtes. Depèn què, ho hem de fer presencial, però de bé que, doncs, a vegades per telèfon també podem resoldre. El que passa que tenim en aquest moment moltes consultes i moltes cites donades i a vegades no podem agafar el telèfon ni el moment perquè estem fent atenció i tal. Però, bueno, aquelles persones que puguin tenir dubtes, que sàpiguen també que per telèfon podem resoldre petites informacions. El nostre telèfon, el 93 892 2020.
Perfecte, doncs, Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos, diguem-ne, com deia aquell de TV3, a posar llum a la foscor, no? I a esbrinar, doncs, de quina manera podem inscriure's en aquestes ofertes formatives que tenim a Vilafranca, però també a altres punts de Catalunya, i com funciona aquest procés de preinscripció. Recordem, dates claus, dilluns 17, data límit per cicles formatius de grau mitjà i batxillerat, i del 25 al 31, cicles formatius de grau superior.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
I ara, un cop hem parlat amb el SIAJ, el Servei d'Informació per a Joves de Vilafranca, ens desplaçarem cap a l'oficina jove del Baix Penedès amb la Sílvia Ferrer, però en aquest cas qui hi parla és la Lourdes Meroño, des de Domeny Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Laia. Doncs anem a donar-li la benvinguda a la Sílvia. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé.
Quant de temps, sense veure't i sense sentir-te?
Sí, molt. Molt de temps, no ens veiem mai. Bueno, bàsicament no parlem mai.
Exacte, quasi res. Avui sí, tenim menys temps, però anem per feina, que bueno, així si has de dir moltes coses, em sembla que n'hi has de dir, eh? Tenim dos minutets avui.
Doncs jo ja he concentrat i m'he concentrat, vaja, i he triat un parell d'informacions a destacar. Llavors volia prioritzar que avui a la tarda, a 5:45, hi ha una xerrada de vacances, que es diu Vacances Alternatives, es farà per Instagram en live i es fa directament des del perfil dels Serveis de Joventut de la Demarcació de Tarragona, que això és, diguéssim, un projecte que estem en el que hi participem, amb la qual hi ha els Serveis de Joventut Comarcals, els Serveis Comarcals de Joventut, de, bueno, comencem per nosaltres, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Conca i Tarragonès, en els quals doncs, ens hem unit per fer activitats conjuntes. I aquesta és una. És molt interessant perquè en aquesta xerrada, que ja et dic, serà Instagram Live i el perfil que és Serveis /Joventut /DT, que és aquest projecte que et deia, de treball conjunt, doncs es descriuran programes de mobilitat internacional i també doncs, una mica la idea d'obrir els ulls a oportunitats i programes per fer mobilitat internacional a l'estiu. Doncs, per exemple, vacances solidàries, camps de treball internacionals, el cos europeu de solidaritat, intercanvis, aprenent idiomes també a l'estranger, interrails, no? O sigui, són moltes oportunitats que hi ha pels joves, i no tan joves, per poder fer doncs, activitats diferents de cara a l'estiu. Per tant, volia destacar això i doncs, sobretot doncs, els assessoraments, que ara mateix doncs, bueno, no tenim moltes hores encara, però sí que encara ens queda algun espai lliure pels assessoraments individuals acadèmics, doncs, que ara amb les preinscripcions, que suposo que a la companya de Vilafranca els hi passa el mateix, doncs hi ha molts joves que necessiten aquest suport, no?, doncs per poder fer les preinscripcions o la tria d'estudis.
I precisament avui esteu aquí a Sant Jaume dels Domenys, al Pic.
Ah, bé, sí, avui, sí, al final s'ha canviat, s'anirà un altre dia, aquest sí que ha sigut així d'última hora. El que sí que hi ha el dimarts que ve, el 18 de maig, al Centre Cívic Ernest Lluc de Banyeres del Penedès, sí que també hi ha els serveis d'assessorament individualitzat.
Sílvia, se n'esgota el temps.
Molt bé, doncs ja està.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Sílvia.